Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Satisfacció entre la patronal i els sindicats de Sabadell i el Vallès després de l'acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre. Una mesura que creuen servirà per no destruir llocs de feina. Tot i això, la realitat és que encara molta gent no ha cobrat des de l'aprovació dels expedients. El secretari general de Comissions de la Comarca, Enrique Rodríguez, ho atribueix a les retallades al CPE. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
És important i ha sigut decisiva per no perdre ocupació. Val? Una altra cosa és la gestió de les prestacions d'ocupació, que això és una conseqüència de l'expedient de regulació temporal. No?
Tant des del Gremi de Fabricants com des dels sindicats s'han mostrat partidaris de regular el teletreball i engegar accions per a la petita i mitjana empresa que representa, assegurant, gairebé el 90% del teixit productiu del país. És dilluns, 29 de juny. Comencem.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia.
La directora del Servei de Medicina Pediàtrica del Taulí, la doctora Pepi Rivera, espera que es pugui obrir un debat sobre el retorn de l'oncologia pediàtrica.
Després de l'aprovació de dues resolucions al Parlament en aquesta direcció, la doctora creu que cal posar fil a l'agulla a les negociacions per recuperar la unitat, tal com funcionava prèviament el trasllat del 2019.
Ho ha dit en una entrevista que us oferirem d'aquí a uns minuts al Notícies Migdia. Els centres cívics de Sabadell tornen a estar oberts.
Des d'avui, per accedir-hi cal demanar cita prèvia i les entitats hauran de tramitar la petició per poder utilitzar els diferents espais.
En esports, el Sabadell reactiva l'opció de jugar amistosos contra el Sant Andreu i l'Europa per preparar el play-off.
L'última circular de la federació ha donat llum verda a aquesta possibilitat sempre i quan se sotmetin els equips als pertinents tests. Com va avançar Ràdio Sabadell, la intenció és disputar dues proves abans de la promoció d'ascens i ara es busquen dates per lligar aquests amistosos.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim alguns intervals de núvols al litoral prelitoral, també al terç nord, i tindrem nuvolades durant la tarda a zones de muntanya. Sobretot a l'interior del quadrant nord-est, Pirineu, Prepirineu Oriental, descarregaran aquí alguns ruixats locals d'intensitat moderada i no se'n descarten a zones del massís del Port. Pel que fa a la temperatura, s'enfilarà fins als 35 o 36 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre, fins als 33 a la resta de l'interior i fins als 28 o 29 arran de costa. Aquí amb intensa xafogor. De cara a demà, temperatura semblant o una miqueta més baixa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i Ponent, amb intervals de núvol, sobretot fins les primeres hores del matí. A molts indrets de Catalunya minvaran ràpidament i tindrem nuvolades de tarda, sobretot al Pirineu, i també al final del dia n'arribaran pel terç oest. Atenció, perquè aquestes nuvolades podrien deixar alguna tempesta i ratxes molt fortes de vent. Per tant, precaució en aquest sentit a final del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix només cal destacar algunes retencions a la carretera G600 a Tordera en els dos sentits a causa d'unes obres que obliguen a donar pas alternatiu. També es veu afectada per aquestes obres la C32 a l'altura també de Tordera. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a hores d'ara? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot destacar que l'oferta global del transport públic de l'àrea de Barcelona és gairebé del 100%. Des d'avui es recupera el servei de la línia de ferrocarrils de la Generalitat L12 de la Reina d'Hisenda. Recordeu que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. Pel que fa a l'estat del transport públic, ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Gremi de Fabricants i Comissions Obreres aplaudeixen la pròrroga dels ERTOs fins a final de setembre. Patronal i sindicat consideren que és una mesura indispensable perquè les empreses puguin mantenir viva la seva activitat i no se'n ressenteixi l'ocupació. Alhora demanen que les administracions es posin les piles per ajudar les petites i mitjanes empreses. Uns negocis familiars que recorden que constitueixen el 85% del teixit productiu del país.
Consens entre els representants dels empresaris i dels treballadors pel que fa als ERTOs, al teletreball i com s'ha de reactivar l'economia. Pel que fa als expedients de regulació temporal d'ocupació, els dos actors consideren positiu que la mesura s'estengui fins al 30 de setembre. Ho ha argumentat Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
La patronal ho veu bona notícia en el sentit que totes aquelles mesures que s'aprovin que contribueixin a mantenir llocs de treball i, per tant, ens ajudin a mantenir les empreses obertes i els hi hem de facilitar, doncs ho veiem bé.
També han coincidit amb Comissions Obreres en què cal regular el teletreball i apunten que es tracta d'una mesura que pot beneficiar les dues parts, tot i que el secretari general del sindicat a la comarca, Enrique Rodríguez, hagi demanat a les empreses que assumeixin les seves responsabilitats.
Que hem de tindre una eina molt important com pot ser el teletreball, que pot ser estalvi per l'empresa per assumir allò que ha d'assumir, doncs, les eines, també s'ha d'assumir quin és el cost que pot suposar per al treballador o la treballadora treballar a la seva casa, les normes de prevenció de riscos laborals ho han de tindre en compte, els horaris, la desconnexió digital i demés. Això ha d'estar, i més coses, no? Però això ha d'estar damunt de la taula.
Patronal i sindicat també han demanat que les administracions tinguin preferència en ajudar les petites i mitjanes empreses catalanes. Rodríguez ha recordat que són les que generen més ocupació i Aymerich ha reclamat que es faciliti la contractació d'aquest tipus de negocis de proximitat.
I entitats i partits polítics han presentat centenes de propostes a l'equip de govern perquè les incorpori al pla de xoc post-Covid-19 a la ciutat. Així ho ha confirmat avui el regidor Eloi Cortés en funcions de portaveu, després que s'hagi acabat el termini per fer aportacions al document que ha de pal·liar els efectes de la crisi i social i sanitària derivada del coronavirus.
Cortés assegura que ja s'estan analitzant totes i cada una de les propostes rebudes per decidir quines són assumibles.
S'està treballant a nivell intern per valorar totes les propostes, també valorar-les principalment a nivell tècnic per veure si eren factibles o no, veure quines ja estaven recollides d'alguna manera en el pla. Llavors, a partir d'ara, el que es farà és fer el retorn a totes les entitats i partits que han fet les propostes, doncs per acabar de tancar el document i portar-lo a aprovació.
El pla de xoc post-Covid s'aprovarà de forma definitiva en un ple extraordinari. No obstant això, mentre no arriba aquest tràmit, ja s'estan posant en marxa algunes de les mesures incloses per donar resposta a les necessitats dels sabadellencs. Entre aquestes en destaca la inversió per fer possibles els casals d'estiu, malgrat que l'augment de mesures de seguretat per prevenir possibles contagis de coronavirus.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Primer pas per revertir el trasllat de l'oncologia pediàtrica del Parc Taulí. El Parlament ha donat llum verd a dues resolucions a favor d'iniciar el procés perquè el servei, desmantellat el gener de 2019, pugui tornar a l'Hospital de Sabadell. La directora del Servei de Medicina Pediàtrica del Taulí, la doctora Pepi Rivera, va ser una de les veus autoritzades que més fermament va rebutjar en el seu moment el trasllat decidit pel Departament de Salut. I avui volem conèixer la seva opinió sobre els últims esdeveniments en relació a aquesta qüestió. Doctora Rivera, molt bon dia.
Bon dia.
És un primer pas molt petit, però té la sensació que les resolucions aprovades són un bon punt de partida per al retorn de l'oncopediatria?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una forma de un reconocimiento al trabajo hecho durante 40 años en la oncología pediátrica dentro de nuestro hospital y para nuestra población. Y creo que sí, que es un paso para poder replantear cuál es el camino de futuro dentro de lo que es la reordenación de la oncología pediátrica y la participación que pueda tener Parc Taulí y su servicio de pediatría en esa reordenación.
El cert és que la decisió no vincula directament de cap de les maneres al govern de la Generalitat. Temen que pugui no tenir en compte l'opinió majoritària del Parlament al govern?
No, yo creo que el govern, bueno, siempre tiene en cuenta las resoluciones de aquello que marca un poco la opinión ciudadana, ¿no? Y lo que ha determinado el Parlament es una propuesta de decir, bueno, volvamos a hablar y volvamos a ver si hay un camino que permita pues ofrecer a la población de Sabadell, la población pediátrica, una atención de calidad en colaboración con lo que es el CatSalut y con lo que es el sistema y la planificación, ¿no? Yo creo que se será sensible seguramente y de hecho vamos hablando, ¿no? Ya habíamos elaborado un plan de seguimiento que estaba pendiente de revisar periódicamente. Yo creo que esto lo que nos da es un poquito más de fuerza y sobre todo sentimos muchísimo orgullo del apoyo desde el punto de vista de nuestra sociedad.
Al seu parer, quin hauria de ser el següent pas? Perquè creu que des de l'Ajuntament s'està fent prou pressió per reclamar que aquest servei pugui tornar a la ciutat de Sabadell?
Sí, yo creo que se está haciendo presión. Yo creo que nosotros tenemos que hablar conjuntamente con nuestro centro de referencia, que es Valle Hebrón, y llegar a un acuerdo de cómo podemos atender de la mejor manera a nuestros pacientes, ofreciéndoles toda aquella alta tecnología que puedan requerir, pero ofreciéndoles también proximidad y con un acuerdo correcto entre Valle Hebrón y Partaulí, poder presentar al departament del CatSalut para que nos accepte esa propuesta.
Perquè la gent es pugui fer una idea, quin és el procediment que se segueix ara mateix en cas que el Taulí diagnostiqui un cas de càncer infantil?
Bueno, en este momento, tal como nos pedía la instrucción y un poco siguiendo las directrices que vienen marcadas, cuando se diagnostica un paciente oncológico pediátrico, se traslada a Valle Hebrón. Lo acompaña nuestra hematoncóloga, hace el traspaso de la información e intentamos dar un poco seguimiento y acompañamiento a este paciente en la distancia. Es cierto que el proceso es un proceso largo, es un proceso agudo que en este momento está siendo atendido 100% en el centro de referencia. Bueno, la idea sería ver si dentro de este trabajo colaborativo podemos mantener algunas de las actividades y algunas de las patologías en nuestro centro, pero siempre y cuando pues eso la instrucción o las directrices nos lo permitan, claro.
Clar, i després de més d'un any sense el servei a les instal·lacions del Taulí, quina valoració fan? Com es prenen les famílies a aquest canvi? Ho han entès? Com ho porten?
Bueno, las familias que tienen un nuevo diagnóstico, pues siendo que es una situación difícil para ellos, pues evidentemente la primera valoración es poder ser recibidos en un entorno de especializado, y en este sentido pues Valle Hebrón, ellos saben que es un centro totalmente especializado y de altísima calidad, y por tanto en ese sentido están cómodos. Pero sí es cierto que, sabiendo que tenemos un poco la alternativa de poder ofrecer un tratamiento con las mismas características en algunas patologías, pues nos piden un poco quedar aquí. La verdad es que no tenemos demasiados problemas, pues bueno, se les explica que hay una directriz y una instrucción, y que lo que se intenta es mejorar la resolución de los pacientes oncológicos. Aún así, pues nos gustaría pues poder hacer algún tipo de procedimientos aquí, y sobre todo poder seguir aquí algunas patologías que por su complejidad pueden ser asumidas en nuestro centro.
Clar, si no entès malament, potser la proposta seria poder fer el seguiment d'algun dels casos més concrets que es puguin fer directament al Taulí, fins i tot tractar algunes tipologies concretes, no?
Sí. Sí, la idea sería un poco retomar un poco la forma de actuación que teníamos previamente. Nosotros siempre hemos derivado a nuestros centros de referencia aquellas patologías complejas que precisaban de una tecnología que nosotros no tuviéramos. Nunca nos hemos quedado todos los pacientes si requerían algo que Partaulí no disponía. Es cierto que Partaulí ha crecido desde el punto de vista tecnológico, de infraestructura, de farmacia, de servicios centrales acompañantes, y por tanto tenemos un poquito más de capacidad que teníamos antiguamente, y esos son los últimos 10-15 años, pues hemos avanzado muchísimo tanto en tecnología como en especialización, pero ya estábamos derivando los pacientes que realmente nosotros no podemos atender si hay otro centro que pueda hacerlo con mayores garantías. La idea es que dentro de la oncología, que es una patología minoritaria, es cierto, hay alguna patología más frecuente y que está muchísimo más protocolizada, y que para la que sí que tenemos un poco todas las alternativas, ¿no? Bueno, la idea sería volver a retomar y poder hacer un debate y un consenso de qué se puede hacer dentro de esta comisión de seguimiento que tenemos conjuntamente con Valle Hebrón.
Doncs veurem si podem tornar a la casella de sortida i reprendre doncs aquest servei que durant més de 40 anys ha estat fent al Parc Taulí amb moltes garanties per als pacients de l'oncologia pediàtrica. Pepi Rivera, ella és directora del Servei de Medicina Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos
Són 3:15, anem a d'altres qüestions del dia. Els centres cívics de Sabadell tornen a estar oberts des d'avui. Després de més de 3 mesos tancats per la pandèmia, els 12 equipaments que hi ha a la ciutat han reprès l'activitat. Això sí, amb cita prèvia i algunes restriccions, com ara que les sales relacionals es mantindran clausurades un temps més.
El govern anirà analitzant la situació a mesura que avancin les setmanes, ja que la seva voluntat és que els centres cívics puguin estar oberts durant tot el mes d'agost. Una decisió, però, que dependrà de l'evolució de la pandèmia. Així ho ha apuntat la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, en declaracions a Ràdio Sabadell.
A l'agost, la previsió del govern i la voluntat política del govern és tenir-los oberts precisament per això, per poder fer aquesta funció que tenen els centres cívics, sobretot de molta socialització i per les entitats. Tot i així, com deia, anirà tot molt lligat a com evolucioni la pandèmia i també molt lligat a les demandes que tinguem de les entitats de la ciutat.
A més de demanar cita prèvia, s'han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic i caldrà utilitzar la mascareta en tot moment. L'objectiu és evitar que els centres cívics puguin convertir-se en un focus de contagi de coronavirus.
D'altra banda, avui també han reprès l'activitat les sales d'estudi de les biblioteques municipals, uns espais que s'havien mantingut tancats malgrat l'obertura dels equipaments a principi de mes.
Per poder entrar a les sales d'estudi que acolliran els estudiants que preparen les proves d'accés a la universitat, cal demanar cita prèvia. A més, la seva reobertura coincideix amb l'entrada en vigor avui dels horaris d'estiu de les biblioteques, que no obriran els caps de setmana. Podeu consultar tots els horaris al web sabadell.cat.
Apostar perquè l'esport arribi a tothom és un dels objectius de l'equip de govern local i s'estan reforçant algunes dels projectes que ho fan possible. D'una banda, el projecte Esport Jove als Barris arribarà el curs que ve a més de 300 infants i joves d'entre 8 i 18 anys gràcies a un suport pressupostari. De l'altra, han augmentat en 18.000 euros les subvencions destinades a entitats que organitzen activitats esportives, sobretot vinculades, Karen, a l'esport femení i als infants.
La Junta de Govern Local ha aprovat avui les condicions del programa Esport Jove als Barris pel curs que ve. El canvi més destacat és que es comptaran més recursos, 10.000 euros. S'arribarà fins als 105.000 per poder arribar a més joves de Campotxaner, Torreromeu, Les Termes, Sant Julià i Can Uriac. El regidor Eloi Cortés, en funcions de portaveu, ha destacat la importància d'aquest programa en el context actual.
La idea és que d'aquesta manera, doncs, infants i joves en risc d'exclusió es puguin beneficiar dels beneficis que té per la inclusió i la cohesió social l'esport, i especialment, doncs, considerem important impulsar aquest projecte que es pugui dur a terme després de tota l'etapa que hem viscut de confinament i de Covid-19, que encara reforça més la necessitat de programes com aquest als barris de la nostra ciutat.
Al marge d'aquest projecte també s'han obert les subvencions per les entitats que organitzen activitats esportives, que passen dels 117.000 euros de l'any passat als 135.000. Cortés ha apuntat quines entitats poden optar aquest finançament.
Si poden presentar això a les entitats i clubs que estiguin inscrites al registre municipal, que hagin organitzat activitats esportives, els quins són els criteris que són similars a la resta de projectes. En aquest cas, bàsicament, van destinat a promoure l'esport escolar i la promoció de l'esport femení.
L'any passat es van beneficiar d'aquestes subvencions 45 projectes esportius dels 48 que s'hi van presentar.
Més notícies. Sabadell commemora el Dia de l'Orgull amb dues marxes simultànies aquest diumenge en què han participat més de 200 persones.
Entre les reivindicacions que s'ha fet durant la jornada, que ha transcorregut amb un to completament festiu, hi havia una llei estatal que empari el col·lectiu LGTBI i reconegui la diversitat de gènere. Així ho recollia el manifest amb motiu del 28 de juny, que ha estat llegit per l'activista trans Clara Palau, membre de Cal Enredos i organitzadora de la mobilització.
Exigim que s'aprovi una llei d'àmbit estatal que empari a les persones dels col·lectius LGBTI i que reconegui l'autodeterminació de gènere. No necessitem el permís de ningú per ser. Som i diem prou. Prou de discriminació. Prou de viure en la marginalitat.
Les dues marxes amb sortida a la plaça del Pi i la plaça de la Creu han culminat a la plaça Doctor Robert, on s'ha tornat a llegir el manifest.
Un motociclista ferit greu per un accident de trànsit al carrer Goya.
La col·lisió es va produir ahir a 8:15 del vespre entre un turisme i una motocicleta que van xocar frontalment. El conductor de la moto de 38 anys va ser traslladat a l'Hospital de Sabadell inconscient i amb pronòstic greu per múltiples ferides. Hi van intervenir 3 unitats de bombers, 3 de la policia i 3 ambulàncies del SEM.
I nova cursa il·legal de cotxes aquest cap de setmana al polígon de Can Roqueta.
Divendres a 11:45 es va informar la policia municipal d'una gran concentració de cotxes, motocicletes i persones al carrer de Can Manet per veure una cursa il·legal de cotxes. Tres unitats de la policia local s'hi van desplaçar. Dos homes de 23 i 28 anys van ser denunciats per conducció temerària, ja que van realitzar virolles i derrapatges, així com intentar fugir fent xisclar les rodes dels seus vehicles en veure la presència policial.
10 minuts per arribar al punt de les dues, el periodista sabadellenc Víctor Colomer guanya el 28è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar gràcies al seu llibre Contes tristos del procés. Es tracta d'un recull de 13 relats de política ficció relacionats amb les diferents fases independentistes però inspirats amb clàssics de la literatura universal. Uns contes on no hi falta l'humor però escrits amb un to agre que no deixa indiferent.
Contes tristos del procés de Víctor Colomer en narrativa i les certeses d'Helena Rufat en poesia són les obres guanyadores dels Premis Literaris 2020 de l'Ametlla de Mar. Els dos premiats rebran dotació econòmica de 1.000 euros i que les seves obres siguin publicades per l'editorial Pagès Editors. El sabadellenc Víctor Colomer, que competia amb 27 finalistes, explica que Contes tristos del procés s'ha inspirat en clàssics de la literatura universal per crear les seves històries.
És, amb sentit de l'humor, doncs agafar contes com un del Borges o els Muertos Vivientes de la primera pel·lícula de zombis o el Planeta de los Simios o el Tambor de Ojalata i el Timbaler del Bruc o la Metamorfosis de Kafka. O sigui, contes clàssics o relats o novel·les clàssics que més o menys tothom coneix, i tot això barrejar-ho amb el Puigdemont, el Junqueras, el jutge Marchena, el Pérez de los Cobos, i llavors doncs, passen coses molt rares.
Contes tristos del procés sortirà a la venda el mes de març del 2021. Colomer ha publicat també els llibres de fotomuntatge Sabadell Imaginari, el llibre de les meravelles, i va treballar durant 35 anys al Diari de Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit. Torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada. Busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara també a Spotify, iTunes i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, iTunes i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
A Curbat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Honesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curbat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres, Gimnàs Femení Curbat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Comencem el repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat, però parlant d'un tema que ens interessa i molt, perquè el curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre de forma presencial i la mascareta no serà obligatòria dins de les aules.
Els centres s'organitzaran en grups estables de convivència per tenir la traçabilitat dels contactes fàcilment en cas de contagi. Josep Bargalló, conseller d'Educació, apunta com s'han de configurar aquests grups estables.
Aquests grups estables han de ser heterogenis. No han d'establir-se per nivell d'aptitud, per nivell d'habilitat, per nivell de resultats acadèmics. No han de ser això. En cap cas. I han de respondre al projecte educatiu del centre.
Pel que fa a la xifra d'alumnes per aula, el Departament d'Educació ho deixarà en mans de cada centre. El govern de la Generalitat també ha anunciat una inversió de 370.000 milions 370 milions d'euros de cara al curs que ve i s'incorporaran 5.000 professionals més.
D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, creu que es pot evitar una segona onada del coronavirus.
Assegura que es pot aconseguir si la població manté una actitud responsable i es manté la tasca de detecció i control, especialment en les residències. En tot cas, si malgrat tot es produís, ha opinat que serà d'una intensitat menor, perquè ja es coneix com es comporta el virus i els professionals saben també com tractar els casos. En una entrevista a RAC1, el ministre ha assegurat que el sistema s'està preparant igualment per al pitjor escenari. Sobre el confinament, considera que no tornarà de forma generalitzada.
I tres noves morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores.
Segons les dades de les funeràries, una de les víctimes es va registrar ahir diumenge. Això situa la xifra global de víctimes en 12.554 des que va començar la pandèmia. A banda, s'han detectat 64 nous casos positius testats, 84 menys que en l'últim balanç, i la xifra total puja a 71.430.
I atenció, perquè les persones de més de 74 anys contagiades a Catalunya amb Covid-19 van tenir un 30% de risc de morir, la taxa de mortalitat més alta de tot l'estat.
Són els resultats de l'estudi matemàtic Covid Model Punès, realitzat per la plataforma No Mor Pandèmics. Per darrere hi ha Castella, La Manxa i Madrid. La taxa de Catalunya es troba gairebé 8 punts per sobre de la mitjana espanyola, que va arribar al 22,3%. Aquesta diferència no va ser tan destacada en el cas dels menors de 65 anys, ja que les taxes són molt similars. A Catalunya va ser del 0,18% i a l'estat del 0,16%.
I el coronavirus ja supera el 500.000 de morts i els 10 milions de contagiats a tot el món.
És el recompte que ha fet la Universitat Johns Hopkins, que sosté que els Estats Units i el Brasil són els dos primers països del món en xifra de defuncions, seguits del Regne Unit.
Els 27 estats membres de la Unió Europea continuen negociant la llista de països amb qui reobriran fronteres a partir de l'1 de juliol.
Fonts diplomàtiques asseguren que el llistat podria ser votat per majoria qualificada aquest dilluns, després de dies de converses entre les capitals. Segons s'ha filtrat alguns mitjans europeus, hi hauria una vintena de països, entre ells el Japó, el Canadà, el Marroc i la Xina. No s'espera que la Unió reobri fronteres amb els Estats Units o Rússia, ni tampoc amb la major part d'Amèrica, molt afectada ara mateix per la pandèmia de la Covid-19.
I acabem, l'ultradreta s'imposa a les municipals de Perpinyà.
El candidat Luis Aliot s'ha imposat a la segona volta i serà l'alcalde de la ciutat. És la primera ciutat francesa de més de 100.000 habitants governada per l'extrema dreta, tot plegat després d'obtenir el 53% dels vots. Tot i ser diputat a l'Assemblea Nacional per la formació d'ultradretana Regroupement Nacional, l'antic Front Nacional liderat per Marine Le Pen, Aliot ha fet campanya sense aquesta marca. Amb 50 anys, el nou alcalde de Perpinyà va ser secretari general del Front Nacional el 2005, el 2010 i vicepresident del partit des del 2011 fins al 2018. També va ser eurodiputat del 2014 al 2017.
Recte final de Notícies Migdia, el sabadellenc Xavier Gual ha publicat un nou llibre, aquest cop de relats diversos.
La contraportada.
Sota el títol de Copacabana ens ofereix 14 històries entre la comèdia i el drama, on ens parla de temes tan diversos i quotidians com són la solitud, l'amor idealitzat o el canvi climàtic, una obra que ha publicat amb l'editorial El Cep i la Nansa.
Copacabana és el tercer recull de narracions de Xavier Gual després de Delirium Tremens, Premi Mercè Rodoreda, i Estem en contra, Premi Pere IV d'Humor i Sàtira, tot i que també ha treballat altres gèneres com són la novel·la negra i la històrica, i algunes de les seves obres han estat adaptades al teatre i també traduïdes. En aquest recull de contes plens de sorna i crítica social, l'autor reflexiona sobre temes tan diversos i quotidians com són el feixisme, les addiccions a les noves tecnologies, les relacions familiars o el possible final del món a través dels clariobscurs dels seus personatges.
Home, per exemple, el feixisme ocult, no? N'hi ha un que és un personatge molt respectable, que se'n va de viatge a Roma, no? I aprofita, doncs, per treure un costat fosc, que veiem que té una certa predilecció per temàtiques feixistes, no? És aquesta doble cara de molts personatges, no? Que aparenten una cosa, però després són uns altres. No són tan perfectes com ens fan veure, hi ha un costat fosc a molts personatges, no? Una cosa és la cara que ensenyem, la cara social, no? De cara en fora, i després ja la portes endins a la família el que s'hi cou allà, no?
L'autor reconeix que entre els seus referents a l'hora d'escriure la seva última obra trobem l'estil satíric d'escriptors com el sabadellenc Joan Oliver. De fet, Gual forma part del col·lectiu Pere IV i assegura que sempre li ha acompanyat aquest punt surrealista que ha impregnat els seus escrits. Xavier Gual també és professor de secundària a l'Institut Ferran Casablanques i periodista. Col·labora habitualment amb mitjans com el Diari Avui, el suplement Criatures del Diari Ara i l'emissora RAC1.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.